Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Subirà. Pedro Sánchez ha posat el punt final a 34 anys de dispersió dels presos d'ETA que va implantar Felipe González. El Ministeri de l'Interior ha decidit traslladar a Euskadi els 5 últims presos que compleixen condemna fora del País Basc. El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrat la seva satisfacció per la fi d'una mesura que, ha dit, ha suposat un atemptat contra els drets humans i ha assegurat que el pròxim objectiu és que no hi hagi presos d'ETA a les presons.
Seguiremos tejiendo consensos. Seguiremos construyendo puentes y no trincheras. Nuestro pueblo se merece un futuro de reconocimiento y reparación de todas las víctimas y un horizonte sin presos, refugiados ni deportados políticos.
En declaracions a Catalunya Informació, Paul Ríos, excoordinador de l'OCARRI, el moviment basc que durant anys ha impulsat una solució pacífica al conflicte, ha assegurat que la política de dispersió no ha servit per la reinserció dels presos, sinó que ha causat dolor a les famílies.
Es una política que no dio resultados y que yo creo que lo que hacía era vulnerar el derecho a la vida familiar y que por lo tanto era una medida que vulneraba lo que eran derechos fundamentales. En este caso, más desde el punto de vista de las familias de las personas presas que igual del propio preso, que al final una vez que estás en prisión, casi una celda, puede ser prácticamente lo mismo si estamos hablando de Sevilla o si estamos hablando de Pamplona.
Carlos Iturgaiz, president del PP Basc, un altre punt de vista, ha dit que Pedro Sánchez està pagant a Otegi la factura del seu suport parlamentari. Altres informacions en format més breu d'aquest divendres, l'incendi forestal que crema des de dijous a la comarca de l'Alt Millars, al País Valencià, continua sense control després d'arrasar 4.000 hectàrees. Els bombers faran aquesta nit un foc tècnic per intentar frenar l'avenç de les flames en una carretera. Les 1.500 persones que han estat evacuades no poden tornar encara a les seves cases perquè és perillós. Més de 300 persones es concentren al municipi de Garcia, a la comarca de la Ribera d'Ebre, en record de la noia de 25 anys que dijous va ser trobada mort amb signes de violència a la vora de la carretera nacional 420, a Móra la Nova. El detingut per aquest cas continua en dependències policials. Un jutjat de Barcelona investiga l'alcaldessa Ada Colau i la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, per les superilles de l'Eixample. S'ha admès a tràmit la querella que va presentar l'exarquitecte en cap municipal, Josep Antoni Cevillo, per malversació i delicte urbanístic. Open Arms lamenta les dilacions en el judici al vicepresident del govern italià, Matteo Salvini, acusat d'impedir el desembarcament de migrants rescatats per l'ONG l'estiu de 2019. La declaració del fundador d'Open Arms, Òscar Camps, s'ha ajornat el 21 d'abril per l'extensió de les declaracions dels pèrits de la defensa. Una investigació catalana estableix que fumar 5 o més porros de cànnabis a la setmana suposa un consum de risc per la salut. Un grup de professionals del Clínic Idivaps, experts en salut mental, atenció primària i salut pública, han consensuat establir el consum de risc en 5 o més porros de cànnabis en 7 dies i ho han fet seguint una metodologia científica de consens. Expliquen que tot i establir el risc en 5 a la setmana, hi ha persones a qui qualsevol consum, encara que sigui poc, els comporta un risc significatiu. Per exemple, en els menors de 21 anys, en les embarassades i en les dones lactants o en les persones que pateixen malalties cardíaques, respiratòries o mentals. A més, remarquen que qualsevol consum de cànnabis de més del 10% de THC, que és el component en potencial addictiu, és un consum de risc i que si es consumeixen conjuntament amb altres drogues com l'alcohol, també es considera consum de risc. Recorden que cap quantitat de cànnabis és totalment segura. De la informació esportiva destaquem que Barça i Real Madrid es veuran les cares aquest dissabte a la Lliga Femenina de Futbol amb baixes blaugranes de Clàudia Pina i Mariona. Al masculí blaugrana, la Lliga de Futbol Professional ha activat la desinscripció de Gavi com a jugador del primer equip. A més, Christensen té molt difícil poder jugar al clàssic de Copa contra el Madrid perquè té una lesió al soli de la cama esquerra. De Jong es dubta en confirmar-se també la seva lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. Aquest divendres ha arrencat el Mundial de MotoGP amb ensurt, i és que Pol Espargaró ha patit una forta caiguda que el deixa fora d'aquest Gran Premi de Portugal i probablement també del següent a Argentina. Pol Espargaró té fractura de mandíbula i de vèrtebra i també una contusió pulmonar. Primoz Roglic s'ha imposat, d'altra banda, en la cinquena etapa de la Volta a Catalunya de 176 quilòmetres entre Tortosa i el Montcaro, port de categoria especial, amb 6 segons de marge sobre Evenepoel, i ara en té 10 de marge en la general. Marc Soler ha entrat quart i és ja cinquè en la general.
Fins aquí les notícies.
Torna la velocitat.
El doble de velocitat.
Torna l'emoció.
Perdona, el doble d'emoció?
Torna Univers MotoGP.
Doble Univers MotoGP.
Damià, què et passa?
És que ha de quedar clar que aquesta temporada tindrem doble Univers MotoGP. El dissabte amb la nova cursa sprint i el diumenge amb la cursa de sempre.
Ho volia dir ara, Damià.
Doncs digue-ho.
El 25 de març, a l'app i al web de Catalunya Ràdio, torna Univers MotoGP. Dissabte amb la nova cursa sprint i diumenge amb la cursa de sempre.
Aquesta setmana, el Gran Premi de Portugal.
Els caps de setmana Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
El Mundial és nostre.
El doble de nostre.
Estudis, feina, habitatge, benestar emocional. Joves de Barcelona t'informa sobre el que t'interessa i et facilita el que necessites. Tant si entres a joves.barcelona com si els escrius per WhatsApp o vas a qualsevol punt Joves de Barcelona, obtindràs informació i recursos gratuïts per gent de 12 a 35 anys. Joves.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Recordeu Moulin Rouge?
All you need is love.
A girl has got to eat.
All you need is love.
She'll end up on the street.
All you need is love.
Love is just a game.
I was made for loving you, baby. You were made for loving me.
The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee.
Moulin Rouge bevia d'aquests Kiss, del 1979, perquè és l'any amb què comencem avui la finestra indiscreta de l'àlbum Dynasty. Aquests Kiss, que estan ja de retirada, últimes dates, acaben a Nova York aquest any i, en teoria, és el tour final. Van passar per Barcelona l'estiu passat i, si no els vau veure, heu perdut l'última oportunitat. Us foteu! Girl, els avis del punk...
Eh que sí?
Del glam rock.
Bueno, post-glam, pre-punk. Podrien ser els pares de Metallica, en el fons.
Ui, mira, Metallica van ser talones seus,
però... D'Iron Maiden, potser? The White Zombie?
Més d'Iron Maiden.
Nine Inch Nails?
No sé.
Anthrax.
Però que consti que un dels directors de Pirates del Carib, el Joaquim Ronin, que va fer aquella que es deia Contiki, farà una pel·lícula sobre els Kiss, això que fan ara tots els grups, no? Tots els grups volen tenir la seva pel·lícula.
El biòpic col·lectiu.
Efectivament, que s'estrenarà el 2024. Bé, hem començat avui la finestra indiscreta d'aquesta nit amb Kiss, el 1979, I Was Made for Loving You, i ara anem a Star Wars.
En el siglo XVI, un samurái es elegido para conducir a una princesa del Japón a través de un territorio plagado de fuerzas enemigas y acompañado de dos desertores de dudosa moralidad, Toshiro Mifune y Misa Uehara, en La Fortaleza Oculta, de Akira Kurosawa, el sábado a las 23:30, en Las Reglas del Cine, Kurosawa, por Inca TV.
Bé, ens explota el cap ara mateix per la barreja cultural que hem fet i perquè hem anunciat Star Wars, però és que és veritat. Clar, és Star Wars abans de Star Wars.
Sí. Oculta o escondida, però és La Fortaleza, sí. I és, sí, és veritat, clar. O sigui, a veure, si Kurosawa va fer Yojimbo i d'aquí va sortir Por un puñado de dólares, si va fer Los Siete Samurais i va sortir després Los Siete Magníficos, si va fer Rashomon i després van fer Cuatro Confesiones, què té d'estrany? Què té d'estrany que també li imitessin La Fortaleza Escondida, no?
O sigui, clar, el que passa és que està més amagat que les altres, eh?
Està més amagat, però ara ja està descobert. Per començar, hi ha un gènere, que és el Jidaiki, que vol dir cinema de samurais d'època. Jidai... Eiki, és la primera pista claríssima. I què més? Dos clans en lluita, dos camperons humils que ho veuen tot, que són C3PO, R2-C2, una cicatriu a la cara del dolent, la princesa que canvia de paper amb la criada, l'armadura de Darth Vader, que és la típica d'un samurai del Japó feudal, la força procedeix clarament del Bushido, el codi samurai, i el cantó fosc, que és el Ronin. Claríssim.
Tot.
Doncs mira, Ronin, recordo que Keanu Reeves va fer una pel·lícula que es deia Ronin 47, sí, que era de samurais precisament, i mira, Keanu Reeves serà precisament un dels convidats de La Finestra d'avui, planíssim de continguts, amb la Núria Vidal aquí fent-nos suport, i de 12 a 2 parlant de cinema, de música, de sèries, de plataformes, de tot el que us podeu imaginar, i molt més encara.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Diu el Javi Gómez, primero felicitaros por la gran noche de los Oscars, que lo voy escuchando a trozos. Doncs encara li deu quedar una bona estona, perquè vam estar 6 hores allà, Uri, Picampedra i Sílvia. Diu, no sé si es brujería, pero este domingo estuve viendo Camino a la Perdición, y mientras la estaba viendo pensé que sería una gran banda sonora para que saliera en La Finestra. Va ser la banda sonora enigma de la setmana passada, Núria. Diu, y ostras, el domingo veo la película y hoy viernes escuchando el podcast escucho la banda sonora, me estoy dando miedo.
A mí también.
Es el cantó fosc de La Finestra, sí, Indiscreta, ¿eh?
Por cierto, estoy de acuerdo que es una grandísima banda sonora para mí, una excelente película, porque la Violeta va dir que no li agradava la banda sonora després, quan va saber que era Camino a la Perdición, va rectificar.
Ai.
Bé.
Bueno, aquí un oient que et fa una abraçada gegant. Felicitats al fons per comandar tot sol el programa de la setmana passada. Tot un Gary Cooper de Solo ante el peligro, ho diu el Joan Carles.
Però què dius de sol? Sílvia Andrés, Eduard Nas, Oriol Fidalgo, Dani Jiménez, Àlex Gorín, Alfons Gorina, Guillem Marí, Núria Vidal, però si estem tots aquí... facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, twitter@finestraserra, de 12 a 2, Catalunya Ràdio, La Finestra Indiscreta, i de 2 a 3, l'audiovisual.
Cuando llegué a Roma, a los 26 años, me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad.
Segueixen arribant cartes de les pel·lícules de la vida dels oients. Per exemple, la del Dani Sorli. Diu, la pel·lícula La Grande Bellezza. L'havies identificat, Núria?
No, sincerament no.
Doncs ara sí. La pel·lícula ens presenta a Jep Gambardella, un periodista i escriptor d'un sol llibre que porta una vida confortable i mundana. Mira, el que estava dient, la mundanitat. Un dia, acabats de complir el 65, rep la notícia que Elisa, el seu primer i únic amor, ha mort. La tràgica notícia porta Gambardella a fer balanç. Ell sap quines són les seues debilitats i s'adona que sota la seva aparent felicitat només hi ha buidor, solitud i recança per una vida que mai va viure. La ciutat de Roma és l'altre protagonista, una barreja perfecta de sacre i profà, una ciutat de pregona religiositat, però també caracteritzada per la decadència i la corrupció moral i política. És cert, Sorrentino massa sovint recau en l'excés estilístic. No obstant això, no ens equivoquem. La superficialitat és justament el que condemna el film. La gran bellesa mostra una manera de sentir i entendre la vida. La sensibilitat està per sobre de tot i resulta del tot impossible no emocionar-se escoltant una peça com Les Beatitudes. Com diria Johan Cruyff, gallina de piel.
Què és això que sentiu?
Sí que, Si no recordo malament, sonava al final, no? En aquell descens del riu, em sembla.
Sí, crec que sí que estava al final, eh?
Aquesta pel·lícula, que és, evidentment, un remake inconfés... No, confés de la Dolce Vita, sí, de Federico Fellini, claríssim.
Sí, sí, tothom està fent remakes.
Tothom? Bueno...
O ha explicat la seva joventut, sí, com va fer el Paolo Sorrentino amb Fue la mano de Dios.
Sí, sí.
Però he de dir que el vaig entrevistar a Sant Sebastià i quan li vaig preguntar a vostè, ha reduït molt això que parla, l'excés d'estilisme en aquesta pel·lícula, i diu no, perquè aquí estic parlant d'uns sentiments que no necessiten d'estilisme. Mm. Per tant, és plenament conscient de quan els fa servir i quan no. No és una cosa gratuïta. Eh?
El que passa és que ell fa aquesta mena de remake de la Dolce Vita una mica aprofitant el fet de que sempre ha observat molt els polítics del seu país, a Il Divo, per exemple,
sí,
i ell... Després de l'època de Berlusconi, doncs va aprofitar per fer la Dolce Vita de l'era Berlusconi, que era necessari.
Hmm.
Per cert, m'he quedat una cosa a la llengua per dir. És veritat que George Lucas va fer un remake inconfés de La Fortaleza Escondida quan va fer Star Wars.
Hmm.
Però després, quan va arribar el moment de que Kurosawa no tenia pasta per fer...
El va apoyar molt, eh?
El va apoyar molt. Els Dreams, els somnis d'aquí de Kurosawa, que tenien uns efectes especials i visuals caríssims...
Hmm.
Li va regalar tota la feina d'Electric Light and Magic. O sigui que...
George Lucas,
un moment,
respect. I escolteu, ara vull fer una reivindicació, perquè La Finestra Indiscreta està feta de moltes coses, algunes molt petites que gairebé passen inadvertides, però que també són art i una obra mestra. Per exemple, la feina del Xavi Salvà amb les promos que ens fa cada setmana. La d'aquesta setmana, una passada.
La Finestra Indiscreta.
Voy a necesitar un arma.
Finestres. Mentre Keanu Reeves ho rebenta tot i Adam Driver viatja al passat...
¿Te apetecería darte una ducha conmigo?
Nosaltres viurem la crònica d'un amor efímer.
¿Cuántos años me pone?
Passejarem amb Madeleine 80? I tindrem a la màtria Jamie Lee Curtis. I va, farem unes partidetes amb el Super Mario.
¡Vamos, Mario!
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go?
I potser aquesta cançó ha sonat fa uns minuts al Palau Sant Jordi perquè aquest cap de setmana ens visita Robbie Williams. Demà també estarà al Palau Sant Jordi, si no heu anat avui. Potser demà encara queda alguna entrada. Jo demà porto a la meva neboda, Núria. Què et sembla?
Sembla molt bé. Sembla...
Saps que seria molt dir lovely?
Quants anys té la teva neboda?
15.
15, perfecte.
No sabia qui era Robbie Williams, en realitat. Això ja és del passat, però...
Que ràpid es converteix en passat.
Però, sí, però, home, clar, és que Take That i allò, aquells principis dels 90, però quan va, de cop, mirar les cançons, va dir, ostres, si en conec moltes, en realitat. És a dir, Robbie Williams ja és un clàssic, en el fons. She offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down. I per això és l'excusa... El sentirem una miqueta durant la nit, Núria, si et sembla bé. I també descobriràs que coneixes més cançons de Robbie Williams de les que et pensaves.
Segurament, eh? Sí,
saps
sí.
Quin és el millor regal que li podríeu fer a Robbie Williams?
Què?
Unes vacances amb Joaquin Phoenix. No, de debò. Ho ha dit.
Ho ha dit.
No ha conegut mai a Joaquin Phoenix. I Joaquin Phoenix no ha anat mai a donar-se a conèixer.
Jo dic que potser ara seria una trobada maca. Però fa uns anys la farlopa hagués anat...
No,
que
no. Fa uns anys i...
I no tant.
Bé, ho hem dit a la promo, ho hem dit al principi parlant de Ronin, cap de setmana de Keanu Reeves repartint llesques i matant a més gent de la que mai ha matat ningú en una pel·lícula, perquè John Wick 4 dura 170 minuts, és a dir, dura com el Padrí. Sempre poso la mateixa referència. John Wick 4 ha de durar com el Padrí?
Este hit va para usted, señor Wick.
Usabas una 42, ¿verdad?
Sí.
Ya he empezado. Yeah. Rétalo a un combate singular.
Si gana, tendrá usted su libertad. Amén.
Hem començat amb els machitos.
Comencem amb els machitos, però serà molt breu, perquè en realitat no tinc massa cosa a comentar. A veure, jo respecto les sagues, és a dir, la propera Missió Impossible, estic segur que serà la bomba, però en canvi John Wick... És que, Núria, saps què passa? Que no trobo cap creixement en la pel·lícula. És una, la mateixa realitat augmentada, simplement més minuts, més morts, més coreografia.
Però funcionen.
Sí, funcionen molt bé. Però
I no... això que és tan viejo, no?, com Robbie Williams.
El Keanu Reeves.
Sí, clar.
Home, Déu-n'hi-do, ja.
Sí, perquè clar, també allò...
Té una edat, ja,
Ja és de finals dels 80, no?, sí. Que apareixia Keanu Reeves, però això sí, a mi ell em cau molt bé i, escolta, fantàstic, que faci el que vulgui.
Bueno, otro machito, va.
Otro machito. Adam Driver, que he de dir, sorprenent que hagi fet aquesta pel·lícula que no hem vist perquè no ens l'han passat i quan una major no et passa una suposada superestrella comença a sospitar del que t'espera.
Jo he vist molt color vermell en les relacions dels crítics del món mundial.
La Film Affinity es deu 65.
Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Somos los únicos supervivientes. No sé dónde estamos, pero ahí fuera hay algo. Una criatura alienígena.
No, però té gràcia.
El perquè... planeta de los simios?
Sí. No, perquè la criatura alienígena...
És Predator.
No, són dinosaures. Ha tornat al passat.
Ja, bueno.
El planeta de los simios.
El planeta de los simios. Escolta, aleshores... tornem als remakes. Sí, és que no tenen imaginació.
Bé, però la qüestió és que dius... Bé, Adam Driver ha triat segurament malament aquesta pel·lícula, perquè als Estats Units s'ha fotut una hòstia bastant important, a més a més, però dius, Adam Driver ja té un Spielberg, un Martin Scorsese, un Coppola, ha rodat el nou Coppola de Megalòpolis, ha rodat amb Michael Mann ara Ferrari, i farà de jove Al Pacino a Heat 2, també amb Michael Mann, i deies, home, Déu-n'hi-do la
potser
carrera...
Potser que s'ho prengui en calma ja, perquè començarem a cremar-nos.
Té un Ridley Scott a Gucci, també.
Sí. De totes maneres, jo em sembla que de tant en tant els actors, a part de guanyar diners, molts diners, perquè segur que li han pagat molt bé, és que també tenen dret a divertir-se en una estupidès.
Sí, li hauríem de preguntar si s'ho ha passat
bé. Però si això no ha funcionat, ara ja
bueno,
no és tan taquillero.
Això és un risc. Això és un risc.
Total, que jo tenia un debat amb el Guillem i algun altre amic de quin és l'actor que més grans noms ha aconseguit reunir a la seva carrera, no? I sortia, doncs, DiCaprio, doncs, també té els Spielbergs, els Scorsese... Sí, d'altra. I vam arribar a la conclusió de que ningú com Tom Cruise, perquè els té tots, i té l'últim Stanley Kubrick, que és la carta guanyadora. Ja. Estàs d'acord, Núria?
Sí, sí, sí. A més, jo reivindico molt a Tom Cruise, Jo,
aquí ho fem sense parar.
Saps qui és un fan total? No. Thierry Frémaux.
Oh, pues mira, ja som dos. Bueno, tres, quatre, no sé, tres com a mínim,
L'Àlex no tant, però bé, una miqueta sí, en realitat. Doncs escolta, hem repassat els machitos i ara anem... a l'oposat, a la dona lluitadora...
Mare coratge.
Efectivament, sí. De Màtria.
¿Cuándo dicen tal?
Otro día, no.
¿No me estarás confundido?
Yo nunca me confundo.
Ya te doy una primera, ¿ves?
¿Qué más te fai, mujer?
Déjame pensarlo.
¿Pensar o qué?
Pues pensar que vais a ser.
Pues pensalo.
Una de les estrenes de la setmana, aquesta pel·lícula, bé, sobre una dona a Galícia que bàsicament el que fa és sobreviure, no?, i tirar endavant el dia a dia. I bé, doncs, Núria, explica'ns una miqueta què t'ha semblat.
Bueno, a veure, dos coses. A favor, diguem-ne, que bueno, està molt bé retratar aquest tipus de personatges, aquest tipus de món que no es coneix gaire bé, perquè és el món de les marisqueres, de les fàbriques de coses del mar, que és un món molt, molt, molt amagat, no?
D'això, no sé si Reno o Fritz Lang van fer una pel·lícula que
sí.
No recordo quin dels dos, un clàssic,
El Fritz Lang era, con Barbara Stanwyck i Robert Ryan.
Ah, efectivament.
Sí. Oh. És que no me'n recordo com es deia,
Sí, sí. Però has fet molt de Fausto ara, per
bueno,
això.
Bueno, perquè m'agrada molt la pel·lícula aquesta, però no me'n recordo del títol, que consti. Bueno, el cas és que jo crec que això a favor de la pel·lícula. En contra... Sí que tinc un parell de coses. Una, que criden molt. No fa falta cridar tant.
Estan enfadadíssims tota
l'estona. No fa falta estar tan enfadats amb el món, amb la vida, amb tot.
Sí que estan enfadats. Tenen raó d'estar enfadats.
Però d'algun moment de tranquil·litat i de calma. No cal cridar tota l'estona. I després caminen molt.
Caminen
molt d'esquena.
perquè han d'arribar moltes feines i sempre van justos de temps. Bé, hem tingut el
però
seu
bueno,
director.
No, he de dir que jo crec que és una pel·lícula recomanable. Bueno, vull dir,
i la Maria Vázquez està...
La Maria Vázquez està que se'n surt. A més, és una dona tan petita, però jo la conec, és petiteta.
Ah, sí.
Sembla un gnom o un duende.
Clar, i... els d'Ardeno van fer amb Maria Portillar, això, sí. I clar, tenia una mica més de glamour, la Maria Portillar. Però...
doncs la Maria Vázquez, que està molt bé, però hem parlat amb el seu director, l'Álvaro Gago, que, a més, em va dir, no, pregunta'm en català, m'agrada el tema dels idiomes, jo l'entenc, no el parlo, però parla'm, i ella ha rodat tota la pel·lícula en gallec, i vaja, la primera resposta ja anava per la importància del llenguatge.
Sí, exactament, i bueno, al final la llengua és un reflejo, bueno, de ahí emana todo, ¿no? Nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos con el entorno, con las personas, nuestra forma de ver la vida y ver el mundo, y es una parte íntegra, intrínseca de una forma también de existir que yo quería reflejar casi más incluso que el hecho de contar una historia. Me interesaba pues reflejar una existencia, ¿no? Y la lengua está en el centro, en el corazón de una existencia, de la existencia de Ramona y en general de un pueblo, el gallego, que tiene una lengua que además está muriendo, ¿no? No es como el vuestro caso, el caso del vasco. Esta es una lengua que está sufriendo muchísimo y que, como no hagamos algo como recientemente hizo el País Vasco, esto se va, y con ella se va una manera de moverse por la vida y de ver la vida, y que no viene a otra cosa que enriquecernos, ¿no? Como país.
No, doncs esperem que no, realment, i efectivament és com una vida extra a la teva pel·lícula, no? Pensant en aquest curtmetratge, no?, que vas fer el 2017, i explica'ns què vas pensar en aquell moment, si realment veies la possibilitat de fer una pel·lícula més endavant, o com ha sorgit la idea de reprendre aquesta història?
Pues yo recuerdo de manera muy nítida el momento en el que estoy rodando el último plano de la película, que es el último plano que rodamos de la película corta, del cortometraje, en donde tenemos a Francisca, Ramona, sentada en esas escaleras de ese pabellón, viendo a su hija jugar a baloncesto y sentir que yo tenía que agrietar ese entorno y esa rutina tan castrante en la que la asumía, ¿no? Y por lo menos en la ficción convertirme un poco en canalizar un deseo real que existe de realmente romper todas esas cadenas y en busca de nuevos horizontes, ¿no? Entonces esa fue como una de las razones principales para seguir buceando en este universo, como también lo fue seguir profundizando en una relación madre-hija que se intuía de manera muy puntual en el cortometraje y que me permitía en la película, sobre todo, profundizar en lo poliédrico del personaje de Ramona, ¿no? Y realmente intentar tocar toda su amalgama de grises y, por lo tanto, humanizarlo, ¿no? Y creo que también hace buen contrapunto pues un poco a toda la precariedad general, laboral i emocional que també retrata, no?
M'agrada molt que hagis mencionat això al final de la resposta, perquè ara entrarem amb el tema de la dona, de Ramona, de la Maria, però hi ha una cosa que em sembla extraordinària de la teva pel·lícula, i és... com ho diria? La seva normalitat aparent, perquè quan a les pel·lícules majoritàriament es busca, no?, com allò, els grans temes o grans... quan el 99% de la gent d'aquest món no viu pensant en uns grans temes, sinó en el dia a dia treballar i sortir endavant. I en aquest sentit, la teva pel·lícula em sembla superrespectuosa amb el que és la feina, o sigui, la pròpia feina i el buscar-se la vida, guanyar els diners i tirar endavant, no?
Sí, exacto, y es que, bueno, a mí realmente lo que me emociona también es esta cotidianidad, este día a día, que es el día a día que a mí también me rodea, ¿no? Y de hecho el cine empezó mirando ese día a día, ¿no? Empezó mirando a una fábrica y a un tren, y estaba en la cotidianidad, estaban las películas de los Lumière y también de Alice Guy, y poco a poco se fue también progresivamente alejando más y más. Yo creo que porque también la sociedad se fue volviendo más y más agresiva y la gente reclama un tipo de propuestas que vaya acorde un poco a su tren de vida laboral, ¿no? Entonces llega a casa en la actualidad, en la contemporaneidad, extremadamente cansada. Por triste que suene, lo único que quieren es dejar de ser individuos e individuas. Y las propuestas audiovisuales van un poco acorde a esa sensación, ¿no? Y así tenemos los chorizos un poco audiovisuales que se producen casi como en cadena, ¿no? Y este tipo de propuestas que quizás sí que demandan un poquito más de tu atención, tampoco mucho, pero un poco más, pues empiezan a sufrir, ¿no? Y ahí está la precariedad laboral y emocional en el centro, que es la de Ramona, y al final es la de todos nosotros y nosotras, ¿no?
Ramona, interpretada aquí per Maria Vázquez, pel que he llegit a entrevistes que has fet, ella va tenir una implicació molt gran ja dins de la pel·lícula. I em sembla bé, perquè realment recau molt de pes sobre ella, i no parlo només de que sigui constantment al centre d'aquesta història, sinó de la responsabilitat de donar vida a una dona d'un perfil, d'una edat que té molt poca visibilitat al cinema actual, i quasi de l'estil Frances McDormand a Nomadland, per entendre'ns, no? Estan parlant per moltes dones en aquest moment.
Sí, por desgracia. No miramos demasiado a nuestra cotidianidad, que es un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? y a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Quizás porque, obviamente de manera muy errónea, creemos que lo extraordinario está en otro lugar, ¿no? Y lo realmente extraordinario está en este día a día. Ya lo reflejaba y ya lo dijo sin decirlo imágenes Chantal Akerman en la película Jan Dielman, ¿no? Y María, la implicación de, bueno, ella ya trabaja desde un lugar que empata mucho con el propio discurso, que en todo caso está como subyugado a un retrato íntimo del personaje principal, ¿no? Pero ella lleva la revolución dentro y tiene una determinación que excede incluso la mía, y ha sacrificado mucho tiempo con sus hijos. Por ejemplo, María es madre y tiene dos hijos, por trabajar en este proyecto en el que lleva, aparece en un momento muy iniciático, y es la primera persona que del casting que entra, y que durante un año, por ejemplo, pues me ayuda a encontrar a todos los demás personajes, y yo también construyo un poco el elenco a su alrededor, ¿no? Y es una persona tremendamente generosa, que además acepta de muy buen grado la presencia de Francisca, la protagonista del cortometraje, la presencia constante de una Francis, que no, tampoco es fácil de complacer, ¿no? Es exigente. Al mismo tiempo, en cuanto vio que María tenía esa determinación por llevar a la pantalla y por dignificar su figura y la de muchas otras Ramonas, pues la recibió con los brazos abiertos.
Moltíssimes gràcies per l'entrevista, per la pel·lícula, de veritat, està molt bé. I escolta, a seguir treballant, això que expliques amb la pel·lícula, i que puguem seguir currant tots plegats.
Ahí reside el verdadero éxito de todo, en el trabajo. O sea, que ojalá.
Cha, finestra y cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha.
What's new, pussycat?
I no se m'ocurt res original per presentar la gateta. De cop entrar la gateta...
Doncs mira, que les sardines de Màtria li agraden molt als gatets i que...
I per això s'ha apropat.
Se la menjarà viva.
Clar. O potser és que us vull explicar alguna cosa de Brad Pitt i que s'ha enfadat lleugerament perquè el César d'Honor va dir que li agradava molt la pel·lícula d'Albert Serra i que li va agradar molt l'actuació de quin actor en concret.
Bé, no ho imagino bé, però per què Brad Pitt s'enfada amb David
Fincher? Per què s'enfada? Per què s'enfada? Perquè ell també hi va treballar i ell no és de Best.
Ego.
Déu-n'hi-do. Aquesta no me l'esperava, la veritat.
Alfons, he portat l'agenda.
Has portat l'agenda.
Perquè m'he d'apuntar una cosa molt, però molt important.
Però no te la puc solucionar del tot, jo, eh? Perquè aquí posa, tenim data per la nova pel·lícula de Scorsese, Killers of the Flower Moon.
Però aquesta ja està feta.
Està feta, no tenim data exacta, però s'ha revelat una informació important, Núria, i és que és d'Apple TV, però tindrà una estrena cinematogràfica, i han dit, i no serà una estrena de 2 setmanes per anar als Oscars, serà una estrena
i gran,
gran, llarga,
Cans?
I a priori es passarà
al Festival de Cannes. Ai, que hi haurà un gatet que avui se n'anirà a dormir. Castiga't. What's new, what's a cat? Whoa, whoa, whoa. I una notícia que no acabo d'entendre molt bé, que ahir estava molt entusiasmada i ells ho saben, i és que el Cinesa han començat a fer una tarifa plana que es veu que per uns 15 euros amb 90 podràs anar tot el mes, si entès bé.
Cada dia?
Cada dia.
I totes les sessions que vulguis.
I totes les sessions.
Per 15 euros?
Sí. Per 15 euros amb 90.
Clar, jo dic, per
Cinesa,
15
això?
Euros al mes, tot el que jo vulgui. Clar, amb nosaltres, especialment amb vosaltres tres, s'arruïnen.
Sí, però a veure, s'ha d'entendre, bueno, s'ha d'entendre que Cinesa, clar, té un perfil de públic que potser no va tant al cine, que no estrenen tantes pel·lícules en realitat, sinó que, per exemple, John Wick 4 te la posen a 4 sales del Cinesa, no? Coses d'aquest estil.
Però pensa que jo crec que és molt intel·ligent, perquè és vendre el cine en pantalla com si fos una plataforma.
Sí, no. És a dir, el que estic dient... Vull dir que si ho fan és perquè creuen que el serà rentable, però, evidentment, jo aprofitaria aquesta tarifa plana.
Jo he dit mil vegades que si poses les entrades a 10 euros o 12 euros, no, que valguin les entrades, i tens 3 espectadors a la sala, com passa molt sovint, posa-les a 1 euro, que potser ompliràs la sala i al final sumaràs més que
no. Però això no pot ser, perquè les distribuïdores posen percentatges de taquilla que han de rebre, i, per exemple, la Warner, de cada entrada, es queda 3 euros. Per tant, si les poses a 1 euro, ja ho has vist prou. Els hi hauràs de pagar 2 euros més. Vull dir que aquí... cada cosa tiene su sistema.
Però la idea de Cinesa em sembla molt bona,
eh? Sí, jo la trobo molt bona.
Molt bona.
Demà mateix, tarifa plana, 15,90 Cinesa. What's new, what's a cat?
I els nostres amics Daniels, que són els directors de la pel·lícula que ha guanyat els Oscars de tot arreu, amb la pel·lícula de les salxitxetes, ja tenen nova feina i es veu que... Què faran? Faran una sèrie sobre què?
Sobre Star Wars. Tots els directors guais acaben fent alguna
quina
cosa.
Quina sorpresa! Que originals!
Es diu Skeleton Crew i s'estrenarà a Disney Plus i esteu frisant els dos per...
Oh. Jo em posaré Kurosawa una altra vegada
especialment.
I sortirem guanyant, però immediatament, eh?
I una que fa una miqueta de paneta, perquè sabem que Bruce Willis està malaltó i Demi Moore ha publicat a xarxes que se'n va a viure a casa d'ell amb la seva segona dona per acompanyar-lo, teòricament, en aquests últims mesos de vida.
Que va penjar un vídeo del seu aniversari i, ostres, jo no sé si li va fer un favor, en realitat, eh? Perquè se'l veia animadet, però una mica malament.
Fa una mica mal, sí.
Evitaria aquestes publicacions en algun moment. Però bé, passant a temes més positius, com per exemple el DA.
Què ha començat avui? Núria, no sé què fas aquí.
Tu que ets jurat...
Bueno, que ja has acabat la feina d'avui.
La Núria ha jurat i, per tant, no ens pots explicar res.
No puc explicar
totalment
res.
Totalment confidencial.
No puc explicar. Però bueno, no us puc explicar, però sí dir que s'arrisqui la gent a anar al DA, perquè normalment trobarà coses interessants segur, vaja, de les conegudes i de les desconegudes. I el DA és un lloc especial per descobrir coses desconegudes, eh?
Mira, tot això ens ho explica molt bé el seu director, el Carlos Ríos.
Hola, soc Carlos Rodríguez Ríos, director del DA, Festival de Cinema de Barcelona. Del DA 2023, una de les seccions que hi ha que destacar és direccions, on es trobaríem aquests directors i directores de llarg recorregut i que tots nosaltres podem reconèixer o conèixer a partir de la seva cinematografia o la seva obra, com Paul Schrader, Consensu, Labdia, Christophe Honoré, Valeria Bruno Tedeschi o Alen Sarkner, Sokurov. Són la secció on recollim aquelles pel·lícules que han triomfat en els festivals internacionals, moltes d'elles premiades, i després tindríem les pel·lícules que formen part de Transicions, on destacaria 2 pel·lícules que són de les 2 més esperades del cinema latinoamericà, que és Clorindo Testa, de Marione Llinàs, i Trenquen el camp, de Laura Citadella. més activitats al nou premi del DA a Celine Sciamma, que no presenta pel·lícula, però sí que organitzem una masterclass per als joves estudiants de cinema. Una de les seccions que volem destacar, que a més forma part del ADN del DA Film Festival, és un impulso creativo, que aquest any celebra 10 anys. Secció que està enfocada amb la mirada atenta a la producció que es fa a Catalunya i a l'estat espanyol, i mirant sempre de fer el descobriment del nou talent, ha de donar l'oportunitat de que part dels directors que ja són coneguts puguin presentar les seves segones, terceres i darreres obres. De la secció Un Impulso Colectivo tindrem les presències, perquè tots els seus directors i directores presentaran les pel·lícules amb el públic, i vindrà Julian Jennison, en Tep, Amat Major, en Misión a Marte, Diego Llorente, Notas sobre un verano. Dediquem la retrospectiva a Joana Hawk. Ja a l'any 2013 el DAVA programat per primera vegada en el nostre país Exhibition, i a partir d'aquí hem programat Souvenir i Souvenir per dos, i veiem justícia de fer-li un focus dedicat a una de les directores imprescindibles del cinema contemporani.
Total, que si vols col·locar el teu nom i la teva pel·lícula has de passar pel DA i cridar l'atenció.
Sí.
Abans hi havia detectors de talents i promotors de talents, per exemple Joaquim Jordà, d'acord
sí.
o no?
Sí, sí, total. Sí.
La fàbrica és crema, la fàbrica és crema.
I porto el Joaquim Jordà per dues raons. Una, perquè la Núria sé que hi ha alguna cosa de la pel·lícula Màtria que li ha fet pensar en el Joaquim Jordà.
Sí, bueno, no m'ho faig dir. Bueno,
no,
sí,
no,
sí.
Però, a veure que
vale,
no.
Sí, sí, no, és que Joaquim Jordà, que jo crec que és un dels mestres i dels que millor s'ha apropat a la realitat des del documental. I des del documental, a més, primera persona, però des del documental detestava el cinema social. Odiava el cinema social i el cinema de Clatell. I són dues coses que... Bueno, quan vaig veure Màtria, malgrat que m'agrada la pel·lícula i que la Maria està estupenda, però em va venir al cap la frase de...
Cinema de Clatell vol dir caminen i la càmera està enganxada al Clatell, sí. I no els abandona.
Sí.
Doncs trec el nom de Joaquim Jordà perquè dimecres que ve a la Filmoteca a les 5 de la tarda Numax presenta un documental de Joaquim Jordà amb repetició divendres 31 que ell mateix us presentarà, però abans deixeu-me dir que continuen fent el cicle Powell Press Burger, els contes de Hoffman, Paral·lel 49, i ja han fet Narciso Negro, Núria.
Ja, vale.
Una de les recuperacions de la Núria aquesta temporada.
Deixa'm dir una cosa que em sembla maca, que és que aprofitant de la... no sé si els anys que fa de Numax, però s'ha obert una plaça en honor, anomenada a Barcelona, en honor a les treballadores de Numax. A mi em sembla molt maco, realment, que hi hagi una plaça dedicada a les treballadores de Numax on estava la fàbrica, que està molt a prop de la Sagrada Família, no exactament, no, però està molt a prop. Està molt bé, no?
Joaquim Jordà és mort, però ha volgut presentar aquesta sessió de la Filmoteca, o com a mínim a la Finestra Indiscreta.
No es presenta, parlava d'una fàbrica, la fàbrica Numax, que estava llavors a Barcelona, que després d'una vaga va ser ocupada pels treballadors i allà durant un temps bastant llarg van ocupar la fàbrica, van portar endavant la producció i van instaurar un règim d'autogestió com un determinat. Per pressions internes i externes van decidir deixar-ho. I en aquell moment va ser quan em van trucar a mi fa 25 anys per fer alguna cosa. Uns diners que els hi quedaven, 600.000 pessetes, els hi quedaven de la caixa de resistència d'una vaga anterior. I d'allà va sortir Numax Presenta, que era una història que explicava tot aquest procés.
31 anys estoy en este país. Yo amo Estados Unidos. Voy a la Casa Blanca. Solo Estados Unidos puede cualquier persona ir a la casa del presidente para visitar. Y cuando veo estas cosas de muerte, yo llamo a la policía. Dicen que llaman servicio secreto, pero dos días y ustedes no vienen.
Verá, el presidente recibe unas 1.400 amenazas al año, señora, y hay que comprobarlas todas.
Doncs bé, m'he permès el luxe de colar-vos aquí la música dels Intocables d'Ennio Morricone, perquè ja saps, Núria, que l'adoro. El dia que va morir em vas trobar escoltant aquesta música davant del Fenomena, perquè estava emocionat. Bé, A Fenomena, precisament, demà dissabte, King Kong, però alerta, la de John Guillermin del 76, amb Jeff Bridges, que...
I Jessica Lange.
Droga dura, a veure, avui dia, a les 3 i mitja, seguida de La Soga, a les 6 i 10, o Aquests Intocables a les 8 menys 10, Núria. Diumenge, Cinema Paradiso, algun dia Fenomena havia de posar Cinema Paradiso a les 7
i 20. Fins als collons.
Jo també estic fins als collons, ja.
El tall que heu sentit, que us estava al·lucinant tant, dilluns, en La Línia de Fuego, l'última vegada que Clint Eastwood es va posar en mans d'un director com Wolfgang Petersen a les 7 de la tarda. Dijous, Desafío Total, a les 10 i quart. I divendres, un Alan Parker per acabar la setmana, El Corazón del Ángel, a les 11 menys quart. I què més hi ha aquesta setmana, Fenomena? Clar, com ha guanyat tots els Oscars, estan repetint molt Everything Everywhere, que va molt bé. Si li poguessis dedicar un Strange a un dels actors o actrius d'Everything Everywhere, quin seria, Núria?
Ho tindria molt difícil perquè només he vist 15 minuts.
Jamie Lee Curtis, home, que se'l mereix.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Ella és la primera i original Scream Queen del cinema modern. També us diria que és la reina del cinema de sèrie B. Una reina amb Oscar.
We just won an Oscar together! And my mother and my father were both nominated for Oscars in different categories. I just won an Oscar!
Jamie Lee Curtis va guanyar un Oscar com a millor actriu secundària tota la vegada, a tot arreu. És un dels Oscars dels últims anys que més il·lusió m'ha fet. No sóc fan de les pel·lícules de crits i por, però això no treu que formi part de l'equip Jamie Lee Curtis. Ara sentim una mica aquesta perla que he trobat i que em sembla una perfecta introducció. El pare de Jamie, Tony Curtis, cantant amb Bette Davis. Escolteu, escolteu.
I really can't stay.
But baby, it's cold outside.
I've got to go in.
But baby, it's cold outside.
This evening has been...
Been hoping you drop
so
in.
So very nice.
I'll hold your hands like this.
Jamie Lee Curtis és filla d'una de les parelles d'or de Hollywood, Tony Curtis i Janet Leigh, la mítica actriu de Psicosi. Jamie ha explicat que va créixer en una casa plena d'odi. El seu pare les va abandonar per anar amb l'actriu Christine Kaufman. De Tony Curtis, per tant, té el cognom i algun dels seus diners, però va ser el seu padrastre Robert Brand qui la va criar. Curtis va anar a les millors escoles possibles, va començar a estudiar dret a la Universitat de Califòrnia fins que va decidir que volia ser actriu.
I'm babysitting the Doyles. The Wallaces leave at 7.
What about the boogeyman?
The boogeyman is coming!
There's no such thing. Halloween night, it's when people play tricks on each other. It's all make-believe. The boogeyman can only come out on Halloween night, right?
Right.
John Carpenter, a qui vam dedicar fa unes setmanes un Strange, no tenia Jamie Lee Curtis amb 19 anys com a primera opció per Halloween. Abans va oferir el paper a Anne Lockhart. Però quan es va assabentar que Jamie era filla de Janet Leigh, va tenir un pressentiment. La filla de la reina del terror havia de ser bona. I ho va encertar. La pel·lícula va ser un èxit rotund. Carpenter i Curtis van idear un sistema del nivell de por que havia d'expressar, que anava de l'1 al 10. A cada escena li donava un número i ella actuava en conseqüència. Ara, el cinema Curtis no li ha posat fàcil. Va portar sempre una etiqueta de filla de dues llegendes i la va encasellar en els films de terror.
What can I say? I'm a spy. Sorry, honey.
Oh, don't you call me, honey! You don't ever get to call me, honey! Can't you understand me, you pig?
Amb un peix
mateix anomenat Wanda va demostrar que podia fer comèdia. Aquesta és una de les meves pel·lícules preferides. M'ha fet riure moltíssim. És una bogeria. Però segurament on Curtis crida l'atenció és a Mentides Arriscades. Cameron volia Curtis, ja que l'actriu havia treballat amb la seva dona, Catherine Bigelow, mentre que els productors volien Jodie Foster. La pel·lícula es va fer perquè Schwarzenegger volia ser James Bond, al fons, ho sento. Però cada vegada que sento això, m'agafen ganes de riure. Curtis va fer totes les escenes, striptease inclòs. Curiositat, l'striptease se'l va inventar Curtis i la relliscada va ser idea de Cameron perquè l'escena no fos massa sexy. L'actriu explica que aquesta relliscada li va provocar un dels riures més grans de la seva carrera.
Since the last time you dated, something happened. The sexual revolution.
Good at kissing and dancing. I'm very optimistic.
Va ser una de les protagonistes de My Girl, aquell entranyable film amb Macaulay Culkin. Curtis, però, no va ser la nena del seu pare. Tony Curtis presumia de filla davant les càmeres, però poca cosa més. Pare i filla, això sí, van compartir l'addicció a l'alcohol, encara que la filla no li va destrossar la vida com el pare. Fa més de 20 anys que no prova una gota d'alcohol. El seu pare, abans de morir, va desheretar tots els seus fills i ho va deixar tot a la seva última dona. Don't worry, no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. Curtis ha compaginat cinema i televisió. És també una gran i reconeguda escriptora de llibres infantils. Sabíeu que és padrina de Jake Gyllenhaal i que la seva millor amiga és Sigourney Weaver? Més coses divertides. Està casada amb un baró britànic i no és conya. Però ella mai ha utilitzat el títol de baronesa. Té una filla trans a qui defensa dels cruels atacs que últimament ha estat sotmesa. Tota la vegada, a tot arreu, és no tan sols una pel·lícula on Curtis ens regala moments memorables, com el ball amb els dits salsitxes. La filla de les estrelles ha aconseguit guanyar l'Oscar que els seus pares mai van tenir i dedicar-los-hi. Tota una demostració de gratitud, perseverança i talent banyat sempre amb bon humor. I a vegades que Hollywood és just i tot.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs mira, precisament, Everything Everywhere, posava la música al David Byrne, que va perdre l'Oscar, la cançó, i el Jaume Figueres, el nostre, el de la finestra, diguéssim, diu, quina secció tan espectacular la del Carles Romero amb el David Byrne. L'he recomanat als meus amics fans dels Talking Heads. Àlex, espero que et trobis bé i et puguem tenir aquesta setmana de nou. Aquí el tens, home.
Ja fa estona que t'he demostrat...
Insisteixo, un pincel, ademà.
No és el Jaume Figueres, que sé què imagineu. És un altre Jaume Figueres, que és molt savi.
Per això, el de la finestra, el nostre, diguéssim. Doncs escolta, tenim uns quants aniversaris per davant, perquè millor fer anys que no deixar de fer-los.
Sí, ¿nunca has querido matar un elefante?
No, me parece que no, John.
Pues un león o un búfalo. Un safari es eso, chico. Algo increíble.
¿Y quién va a pagar todo eso?
Eso no tiene que preocuparnos.
¿Cuál es tu situación financiera?
La misma de siempre.
Estás en un céntimo.
Depende de lo que llames sin un céntimo. Yo debo un cuarto de millón de dólares.
¿Un cuarto de millón de dólares?
Casi 300 mil dólares.
¿300 mil dólares? ¿Y estás tan fresco, John?
Digamos que pienso en ello de vez en cuando.
¿Ves alguna solución?
Esta película. ¿Comprendes ahora por qué quiero ir a África, chico?
Doncs ja és curiós, perquè precisament aquesta pel·lícula, que és Corazón Blanco, Cazador Blanco, Corazón Negro, de Clint Eastwood, va ser un dels grans fracassos comercials de Clint Eastwood.
Sí, però és una pel·lícula molt maca, eh?
Extraordinària.
I s'aguanta molt bé.
A mi és la que més m'agrada, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal.
Sí. La reina d'Àfrica, el rodatge de la reina d'Àfrica, sí. Clar, perquè hi ha un senyor que es dedicava, això sí, a caçar i viure molt bé, o sigui que...
I de pas, si feia una pel·lícula, estupendo.
Bueno, està clar, no? Per què Clint Eastwood? No importa Clint Eastwood. En aquest moment el que van és John Huston.
Clar.
I John Huston, ahir, va fer 40 anys del dia que li van donar el premi de l'American Film Institute, que és un premi honorífic molt important, que es va crear l'any 73, que el primer que el va rebre va ser John Ford, que era viu, sí. El segon James Cagney, el tercer Orson Welles, el quart William Wyler, el cinquè Bette Davis, i pel mig estava el John Huston.
Ah, anava a dir, vols arribar fins al final?
No, perquè... és que sí, podem arribar, perquè l'última que l'ha rebut és Nicole Kidman, que no és el mateix.
No és exactament. El mateix, exactament.
Anteriorment, no. Julie Andrews, Diane Keaton, John Williams, bueno, està bé, no?
Està bé, està
Steve
bé.
Martin...
Bueno, escolta, no? Els comedians no? mereixen més respecte, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, John Huston, com us podeu imaginar, va fer molta conya i he tret un fragment del seu discurs que no hem traduït perquè té gràcia escoltar-lo, però
tenia
suposo que
l'entendreu.
Home, fantàstic.
Ladies and gentlemen, Mr. John Huston.
Sure enough, I was recently asked what I owed my longevity to. Surgery was my answer. I can manage well enough horizontally, but vertically I fall apart. Leaping up a waterfall, for instance. On bad days, I compare myself to a salmon back on the spawning grounds after his final trip to the sea. I fertilize the hen salmon's eggs, and now I'm coming to pieces. Disintegrate. Fin by fin and gill by gill.
Ahí está nuestro hombre. O dice que si ahora mismo entrego el halcón y a ustedes a la policía.
Eso no me gusta.
Ya sé que no le gusta. Bueno,
entréguelo.
No podré conseguir el halcón hasta el amanecer, por lo menos.
Será mejor para todos que no nos perdamos de vista hasta que el negocio haya sido concluido.
Bé, doncs, té gràcia, no?, la història del salmó, diguem-ne, però com s'aguanta tant? Cirurgia, operacions, vull dir, i ja està, així de clar.
I una de les seves millors pel·lícules va ser Vidas Rebeldes, i mira, doncs ens quedem només amb la part de Rebeldes.
¿Piensan meternos en un centro a Soda y a mí? Ni hablar. No me llevarán a un centro de acogida.
A los héroes no les hacen esas cosas. Por cierto, ¿dónde están Soda y el Guaperas?
Buenos días, Mr. Universo.
Cierra la puerta.
¿Mr. qué? Músculo sin cerebro.
Els Dandis i els Gracientos, aquesta pel·lícula de Coppola, que, escolta, l'agafes, mires, és que aquell repartiment i dius, la pel·lícula generacional
total.
Va treure 10 actors coneguts que han tingut carreres fantàstiques.
Inclosa Diane Lane.
Sí, sí, sí.
Inclosa Diane Lane.
I que intel·ligent el Coppola en un moment en el que estava realment en la ruïna econòmica i inclús diria en la ruïna crítica i en la ruïna professional. De treure's de la màniga aquesta pel·lícula...
Les dues pel·lícules de Tulsa.
I la Ley de la Calle.
Les dues amb S.A. Hinton,
que són,
la novel·lista.
Són pel·lícules mítiques per tot el que tenen dintre i per tot el que van projectar després. Encara es viu d'aquestes Rebeldes, vull dir.
A mi em fa gràcia pensar que dos dies després de donar-li el premi de l'American Film Institute a John Huston es va estrenar Rebeldes.
Sí, està.
Fa 40 anys, ahir un... i demà l'altre.
Demà l'altre.
I el que em fa més gràcia és veure un Tom Cruise de 21 anys que encara no s'havia tret una dent que tenia, que li sortia cap a on no tocava.
Efectivament. Doncs escolta, seguim de Coppola, seguim d'aniversaris.
The winner is... Marlon Brando in The Godfather.
Perquè uns anys abans, no, havia passat això.
I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you that he very regretfully cannot accept this very generous.
Dilluns farà anys, 50 concretament, de la nit dels Oscars, que Marlon Brando no va anar a recollir el del Padrí, que per cert, competia amb Laurence Olivier i Michael Caine per la huella. Que no sé. Però, en fi, va sortir la Sachin Life Defender i va dir, amb Apache,
sí.
Mentida!
És la primera fake action.
Sí.
És una fake action.
Total.
La fake news, bueno, no, una fake action.
D'entrada, la van insultar, se li va acabar la carrera cinematogràfica, tot plegat, però li van fer un homenatge, concretament ara fa un any i mig, l'acadèmia i es va morir al cap d'un mes. Bueno. I llavors es va descobrir que no era Apache.
Que no era Apache.
No era Apache. Era filla d'un mexicà i d'una dona blanca. Sí. Bueno.
Bueno.
Però era una defensora de... Sí. Era una defensora dels Apaches, eh?
Sí, sí.
I escolta, en aquesta loteria fantàstica de Nessuns Dorma que estem posant aquestes darreres setmanes...
Oh, prepareu-vos! Prepareu-vos! Silenci!
Silenci i acció.
Que ningú dormi, que ningú dormi. Tu tampoc, princesa, dins la nit tan freda, mires els estels que tremolen d'amor d'esperança.
Déu-n'hi-do per acabar la primera hora de la finestra indiscreta, eh, Núria?
A qui, sí. A qui inspira?
Sí,
a qui inspira?
Sí.
Són els Inspira.
Sí. Efectivament. Fins ara.
Fins ara.
Ningú no serà, no, no, la teva boca mira quan el sol resplendirà. El meu petó es farà el silenci.